Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Va, comencem nova setmana i avui ens despertem amb 16 graus a la Jonquera, 17 a Bot i 16 graus a Vilafranca del Penedès, on, per cert, la nit s'ha fet llarga. Aquest era l'ambient al local dels castellers de Vilafranca després d'una nova victòria dels Verds al concurs de Tarragona.
Vinga, Verds, que podeu! Atenció, fer el tercer! Atenció, els castellers de Vilafranca! Carregat! El nou de nou! I atenció, perquè baixen! Baixen les enxanetes, les cassoletes també! El podran descarregar segurament per primera vegada la seva història! Som i Verds, que treuen ja els punts de dalt! Els castellers de Vilafranca se situaran primer!
I un dels moments més espectaculars va ser quan van carregar aquest 9 de 9 en folre amb 3 enxanetes. En segona posició va quedar la Colla Vella dels Xiquets de Valls i tercers la Vella dels Xiquets de Tarragona. I de tot això, avui en parlarem i en recollirem també la ressaca que avui aquí al matí de Catalunya Ràdio, el dia en què a partir de les 9 del matí ens acompanyarà el secretari general de Junts, Jordi Turull. Parlarem del debat de política general d'aquesta setmana al Parlament, parlarem de finançament, també del Congrés de Junts, o, per exemple, del que ens va dir Artur Mas la setmana passada en aquest programa.
Quan es reuneix amb Salvador Illa, vostè reconeix un gen convergent?
Que intenta ser constructiu, que intenta ser positiu, etc. Amb això jo reconec una mica aquest tarannà que vostè esmentava, no?
Jordi Turull, a partir de les 9 del matí, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I el Pròxim Orient, avui és 7 d'octubre, fa un any ja de l'atac de Hamas a Israel. Fa un any que Hamas va poder entrar amb sorprenent facilitat a territori israelià i va matar 1.200 persones i en va segrestar 250 més, algunes de les quals encara no se sap on són. La comunitat jueva fa avui diferents actes de record de les víctimes.
Un any molt complicat, un any que nosaltres hem hagut d'entendre perquè un grup de persones que van a un concert de música són tan perillosos com perquè els hagin de matar.
Això en fa un any ja. Però avui també ha sigut un cap de setmana, recollim un cap de setmana, en el qual hi ha hagut manifestacions a favor de Palestina i també del Líban en diferents ciutats del món, per exemple, Barcelona.
Palestina! Libertad! Palestina! Libertad!
Mentre al front, en les últimes hores, han mort 45 palestins per l'ofensiva israeliana, han seguit els bombardejos creuats entre l'exèrcit hebreu i la Hezbollah, i tota la regió segueix pendent també de quina serà la resposta, en aquest cas, de l'Iran. Això avui, que és dilluns, dia en què el matí de Catalunya Ràdio us avança que el rècord de pacients adults atesos per trastorns vinculats amb el consum de cànnabis l'any passat n'hi va haver prop de 5.000, un 25% més que abans de la pandèmia.
Hi ha persones que poden tenir tendència a tenir ansietat, tendència a tenir depressió, tendència a tenir psicosis. El cànnabis pot actuar com a detonant d'aquests trastorns.
Mireia Ambrós és cofundadora del RDR Lab, que treballa amb el Departament de Salut. I en esports, ple de victòries dels equips catalans a la Lliga.
Entre línies, Eric García, l'envia per Lewandowski, tot sol a l'interior de l'àrea, carrega la cama, xuta Lewandowski, gol!
El Barça arriba a l'aturada de seleccions líder després de guanyar 0-3 a l'Alavés amb hat-trick de Lewandowski i el Girona que es retroba amb la victòria a Montilivi.
Estuani cap a la pilota, xuta Estuani,
amb gol de penal d'Estuani a l'últim minut. I l'Espanyol, que va fer els deures també dissabte guanyant al Mallorca. A partir de les 11, tertúlia esportiva amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel i Joel Díaz. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb un judici que comença avui, un home està acusat d'assassinar una parella de gent gran al seu pis de Barcelona. Se l'acusa de guanyar la confiança dels avis venent-los productes per la tercera edat fins que tots dos van descobrir que els havia robat la targeta.
I a Brussel·les?
Engega el compte enrere perquè Espanya activi els centres d'atenció a víctimes de violència masclista oberts les 24 hores. N'hi ha previstos 52, però avui La Vanguardia explica que n'hi ha oberts només 7. 7 de 52. La Unió Europea va donar a Espanya 83 milions d'euros si no es fan servir abans del 31 de desembre per aquests centres, aquests diners s'hauran de tornar.
I als Estats Units, amb què se'n van a dormir?
Amb l'huracà Milton, que avui podria arribar a Florida i que s'afegeix als efectes del temporal Helen. Avui, per cert, el New York Times també explica que aquest cas, aquests huracans, han disparat una onada de desinformació i de mentides sobre, per exemple, la suposada falta d'ajuda del govern a alguns estats.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb la investigació que s'ha engegat després del que ha explicat el Wall Street Journal aquests últims dies, aquest cap de setmana. De fet, pirates informàtics xinesos, va dir, haurien accedit a les xarxes dels proveïdors d'internet dels Estats Units i haurien obtingut informació dels sistemes que el govern fa servir per punjar telèfons.
Avui és dilluns 7 d'octubre. El dia comença amb unes temperatures molt suaus, d'uns 10-12 graus al Pirineu i uns 20 graus a la costa, i amb sol i núvols. Aquest migdia arribarem encara a temperatures agradables de 25 a 28 graus, però a la tarda s'espera un canvi de temps, que farà que al Pirineu tinguem ja algunes precipitacions. Després, durant la tarda-vespre, arribaran també per les comarques de Lleida i de Tarragona. Compte perquè al Pirineu es podrien arribar a acumular més de 50 litres per metre quadrat, sobretot a la cara sud, i de cara a la nit la pluja arribarà a qualsevol comarca.
Tot això avui que al matí de Catalunya Ràdio tindrem en tertúlia Paco Maruenda, David Madí, Sara González, Pau Llong i Manuel Campo Vidal. Serà a partir de les 9 del matí. Però abans, ens actualitzem amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
Bon dia.
Un any després dels atacs del 7 d'octubre, l'ofensiva militar d'Israel s'ha multiplicat. Manté el front de Gaza, on ahir va matar almenys 45 palestins i on aquesta nit ha bombardejat un hospital. Continua l'ofensiva al Líban i prepara la represàlia contra l'Iran pel llançament de míssils la setmana passada.
El primer ministre Benjamin Netanyahu assegura que l'exèrcit israelià sortirà victoriós de tots tres fronts.
Fa un any vam patir un cop terrible. Durant els últims 12 mesos hem anat canviant la realitat de cap a cap. El món sencer està sorprès dels cops que esteu infringint als nostres enemics. Us saludo i us dic que sou la generació de la victòria. Junts lluitarem i junts guanyarem amb l'ajuda de Déu.
A Israel avui és un dia de record i homenatge a les més de 1.200 víctimes de la matança de Hamas fa 12 mesos.
Anem cap a Reim. Roser Oliveu i Vella.
Avui hi haurà cerimònies commemoratives per tot el país. Un dels llocs més visitats serà l'esplanada on s'estava celebrant un festival de música quan Hamas va començar l'atac. A les últimes hores, molta gent ja s'hi ha acostat per retre homenatge als prop de 400 assistents que hi van ser assassinats i als 44 que van ser segrestats. És el cas de la Kati Sohar, que va perdre aquí la seva filla de 23 anys. It's the
closest place. És el lloc més proper per sentir la meva filla. Aquí va fer el seu últim sospir. Així que vinc aquí dues vegades per setmana. Almenys dues vegades per setmana.
Des de Reim, Roser Oliveu Olivella, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en plena alerta davant de possibles atemptats per l'aniversari del 7 d'octubre, ahir un agent de la policia va morir en un tiroteig al sud d'Israel.
I un tiroteig que també va fer 10 ferits. Les forces armades van acabar amb la vida de l'agressor de la seva banda Hamas, a més un vídeo per celebrar el primer any dels atacs del 7 d'octubre i acusa Israel de bloquejar un acord per un alto el foc a Gaza.
Mentrestant, nou intercanvi de coets i míssils entre Israel i Hezbollah aquesta nit. La milícia libanesa ha llançat un centenar de projectils sobre Haifa, la tercera ciutat d'Israel i la més gran del nord del país, i ha provocat atenció danys a nombrosos edificis i una desena de ferits.
Israel, mentrestant, ha tornat a bombardejar Beirut, un atac que també ha afectat zones residencials després de la pitjor jornada d'atacs a la ciutat en dues setmanes d'ofensiva militar. Els centres d'acollida a la capital libanesa no donen l'abast per rebre refugiats del sud del país i els problemes de salubritat creixen.
Dietes especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert.
Molts centres per a persones desplaçades a Beirut s'han quedat sense espai i no poden acollir ningú més. La salubritat és un altre problema greu perquè no hi ha dutxes ni tampoc lavabos per tanta gent. Segons Ali Murat, excandidat xiït al Parlament i activista polític, hi ha un temor generalitzat.
Hi ha la por que Israel és en train de changer la demografia.
Hi ha por que Israel alteri la distribució demogràfica libanesa. Això pot ser un xoc per al Líban, objectivament incapaç de gestionar-ho. Imaginis que hi ha milions de no catalans que arriben a Catalunya i que això canvia la demografia del seu país. Com afectaria això la solidaritat humana i la solidaritat nacional? Pot desaparèixer ràpidament.
L'Ajuntament de Beirut, que ja tenia problemes financers abans que comencés tot això, diu que no té diners per reaccionar. Malgrat les males perspectives a curt termini, el Ministeri d'Educació ha dit que les universitats privades poden reprendre les classes aquest dilluns, si ho consideren oportú. En canvi, els centres escolars i la resta de centres públics seguiran tancats com a mínim fins al 4 de novembre.
I més enllà de Gaza, Israel també ha intensificat en l'últim any l'ocupació militar de Cisjordània, on ha matat més de 700 palestins. Al matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat l'advocat palestí Mohamed Katif, líder del Comitè de Coordinació de Lluites Populars en Territoris Ocupats.
Katif ha visitat Catalunya de la mà de l'Institut Novak. L'advocat palestí insisteix a defensar la via de la resistència no violenta amb l'objectiu d'aconseguir més suports a la comunitat internacional i posa aquest exemple.
Quan ells venen a tallar les nostres oliveres, nosaltres ens hi encadenem. Provem de defensar així els nostres mitjans de subsistència, amb els nostres cossos. Aleshores, l'exèrcit ha de decidir si utilitza la violència. I si ho fa, el missatge és molt clar. I això ens permet mostrar la realitat.
To show the reality.
També denuncia que la impunitat d'Israel ha crescut en l'últim any tant a Cisjordània com a Gaza.
El que està passant a Gaza es pot qualificar de genocidi. Han matat desenes de milers de persones i les que sobreviuen ho fan vivint en tendes cobertes amb fustes i plàstics. A més, constantment, l'esforcen a desplaçar-se d'un lloc cap a un altre.
I coincidint amb l'aniversari del 7 d'octubre, milers de persones van manifestar-se ahir precisament a Barcelona contra la guerra de Gaza i el Líban. Hi van participar unes 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, una xifra que l'organització eleva a 30.000.
Els manifestants amb banderes de Palestina i el Líban han clamat a favor de la pau i han acusat l'estat d'Israel de genocida i assassí. La marxa ha demanat que la comunitat internacional aturi Benjamin Netanyahu i que es trenquin totes les relacions amb Israel. Ali Samson Estapé és una de les portaveus de la plataforma pro-complicitat amb Israel.
President Pedro Sánchez, embargo de armes a Israel i trencament de relacions a Israel, ja. President Salvador Illa, prou comerç i trenqui relacions amb Israel, ja. I alcalde Collboni, no permeti la celebració de firmes armamentístiques a Barcelona i trenqui l'agermanament amb Tel Aviv.
La manifestació va recórrer el Passeig de Gràcia i es va acabar a la plaça Catalunya. Durant tot el cap de setmana s'han fet manifestacions a favor de Palestina a ciutats d'arreu del món.
I arreu del món, de fet, també s'ha repetit els actes de commemoració del 7 d'octubre per part de la comunitat jueva. A Barcelona, més de 200 persones es van congregar ahir al vespre en una sinagoga al barri de les Corts.
La cerimònia va servir per recordar les víctimes de l'atac, per resar també per la recuperació dels segrestats i beneir l'acció de l'exèrcit hebreu. També, però, per pregar per la pau, com explicava Shem Tov Jané, membre de la comunitat Javad Lubakatich.
El més fàcil, lògicament, és arribar a un acord. Impossible, per un altre costat, perquè hi ha normes que no es poden complir, però, com a mínim, haurien d'aturar tot aquest desastre que està passant per dos pobles que no tenim més remei que entendre'ns.
Tot i això, els assistents a l'acte veien molt lluny qualsevol possibilitat d'arribar a un acord per aturar l'actual guerra i pel retorn dels hostatges.
Ara són les 6:12. Els ajuntaments també aixequen el dit i exigeixen que es reformi el finançament local. Aprofitant el debat obert pels límits de dèficit, reclamen que s'actualitzi una llei que qualifiquen d'obsoleta. El mateix PSOE, però també Junts i Esquerra, ho portaven al programa electoral.
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, ha llançat aquesta alerta des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
Fa més de 20 anys, des del 2004, que no es revisa la llei de finançaments locals. La realitat de les ciutats s'ha transformat com la nit i el dia. Les obligacions que tenim als ajuntaments són completament diferents i això no es resol en poder tenir un cert petit relaxament del sostre d'espesa.
Denuncien que se senten tutelats com si fossin menors d'edat amb la llei d'estabilitat pressupostària i demanen anar de la mà amb la Federació Espanyola de Municipis.
I alerta amb això, avui que és el dia de l'educació financera. Dos de cada tres espanyols accepten condicions bancàries sense entendre-les.
Ho diu un informe de l'enquesta de l'entitat financera Níquel i ho alerta el mateix Banc d'Espanya. El 81% dels espanyols no saben respondre bé a tres preguntes bàsiques d'economia. Davant d'aquestes dades, cada vegada són més les veus que demanen que l'educació financera s'inclogui dins l'ensenyament obligatori. Jordi Martínez, de l'Institut d'Estudis Financers.
Que tothom que passa per una escola catalana, doncs que quan acabés l'últim curs d'ensenyament secundari obligatori, tingui clars alguns conceptes que haurà d'aplicar el reste de la seva vida, no? Perquè al final, darrere de cada objectiu vital de cadascú de nosaltres, hi ha un objectiu econòmic. Si tenim uns coneixements, unes habilitats, ens han donat una informació doncs, durant la nostra època escolar, probablement prendrem millors decisions financeres.
I recorden que tenir poca educació financera ens fa més vulnerables a les estafes i enganxar-nos els dits en inversions que no entenem.
I avui no hi haurà reunió entre el govern espanyol i el Partit Popular per abordar la crisi migratòria a les Canàries després que els populars anunciessin aquest cap de setmana que trencaven les negociacions. L'executiu que insta a tornar a seure insisteix al Partit Popular a agafar les falsedats i excuses per no tancar un acord que resolgui l'impacte de la crisi migratòria a les Canàries.
El govern de Pedro Sánchez insisteix a pactar l'acollida obligada de menors que s'aturen als centres canaris, però el PP reclama implicar les institucions europees. Mentrestant, Isabel Díaz Ayuso insinua que el govern espanyol fomenta els problemes de convivència i demana més control a les fronteres. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, l'acusa de xenofòbia.
Lo único que hace el gobierno es intentar salvar la cara abandonando a los inmigrantes a su suerte por todo
toda España y eso claro que genera problemas de convivencia. Que en realidad hay veces que tengo la duda si es lo que quiere. Y permitir que España entera vaya viendo cómo hay un cambio sociológico inmenso sin buscar una integración.
Tienen posturas xenófobas. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid une inmigración como si fuese un igual a delincuencia, se equivoca. Ahí están los datos.
Avui Pedro Sánchez i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, reuneixen amb representants d'ONGs que treballen en matèria de migracions.
I l'Audiència de Madrid reprèn avui el debat sobre la querella presentada contra Begoña Gómez.
El tribunal ha de decidir si manté a cota o tanca la investigació oberta per corrupció i tràfic d'influències contra la parella del president del govern espanyol. La decisió es va proposar avui fa just una setmana perquè el tribunal no tenia tota la informació de la causa.
Anem cap a Madrid. Pol Marçà.
La decisió avalarà com ha fet la investigació el jutge Peinado o bé les tesis de la defensa i la fiscalia que demanen tancar o limitar la investigació judicial, tot i que el magistrat podria obrir una nova causa contra Gómez per una querella d'Azteoir. Per cert, aquesta setmana el TSJ de Madrid començarà a estudiar la segona de les querelles presentades contra el jutge Peinado per la seva investigació a Begoña Gómez. És per prevaricació i va presentar-la l'advocacia de l'Estat per la declaració de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara repassem més notícies amb Albert Montilla, Àlex Bosch i Berta Torrades. Bon dia.
Bon dia.
I comencem pels castellers de Vilafranca, que s'ha proclamat vencedor del 29è concurs de castells. Anem cap a Tarragona, Josep Almirall.
Els verds van sortir de plaça amb 3 castells guanyadors, el 3 de 10 descarregat i el 9 de 9 amb 3 enxanetes i el 4 de 10 carregats. Àngel Grau, cap de colla dels penedesencs.
Ens agrada competir i ens agrada lluitar fins al final. Avui ho hem demostrat arribant en aquesta cinquena ronda i sobretot molt, molt content pels nostres castellers i castelleres que porten molts dies treballant.
El segon lloc al podi va ser per la colla vella dels Xiquets de Valls, que va tornar a descarregar el 4 de 9 net després de l'accident a Sant Fèlix. Els rosats van carregar el 4 de 10 i el 4 de 9 amb el Pilar. El tercer lloc del podi per a la colla jove Xiquets de Tarragona, que va aconseguir descarregar el segon 3 de 10 de la seva història. També va descarregar el 2 de 9 i carregar el 5 de 9. Finalment, la Joves de Valls va quedar fora del podi després de 2 intents de 3 de 10. Va descarregar el Pilar de 8 i el 3 de 9 i carregar el 2 de 8 net. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
I us avança també aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Rècord de pacients adults en centres de salut mental atesos per trastorns vinculats amb el consum de cànnabis. Segons dades oficials del Departament de Salut, el 2023 es van atendre gairebé 4.800 persones per aquest motiu en centres públics. La xifra representa un 25% més que abans de la pandèmia. El 2019 es van registrar 3.800 pacients.
Els experts consultats insisteixen que el consum de cannabis no és l'únic detonant d'un trastorn de salut mental. Hi pot influir la predisposició genètica o també l'estat emocional de la persona que consumeix la substància. Mireia Ambrós és cofundadora de RDR Lab.
Que hi ha persones que ja tenen una predisposició genètica, o sigui, tenen com uns trastorns subjacents que a vegades afloren amb etapes estressants, amb frustracions. O sigui, hi ha persones que poden tenir tendència a tenir ansietat, tendència a tenir depressió, tendència a tenir psicosis. El cànnabis pot actuar com a detonant d'aquests trastorns.
RDR Lab treballa amb el Departament de Salut per oferir programes de reducció de danys en el consum de cannabis. Ambrós resumeix així l'objectiu.
Són programes on els missatges intenten no ser només alarmistes de, no a les drogues, sinó de donar, sobretot donar informació sobre les substàncies, sobre els riscos i sobre maneres de consumir que siguin menys riscoses.
I a la Plana dels Successos ha mort un jove de 25 anys en un accident de moto al barri de les Corts de Barcelona.
Va passar la matinada de diumenge, poc abans de les 4, a l'avinguda Diagonal. Les causes del sinistre encara s'investiguen. La víctima és el conductor i la seva acompanyant va resultar ferida greu. Fins al lloc dels fets es van desplaçar la Guàrdia Urbana i els serveis d'emergències mèdiques. Els metges no van poder fer res per salvar la vida del jove, però sí que van aconseguir traslladar a un hospital la noia ferida. Aquesta és la 8a víctima mortal en un accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest 2024. L'any passat, el 2023, la capital catalana va registrar 20 morts en accidents de trànsit, 9 dels quals eren vianants atropellats, 8 motoristes, 2 conductors de patinet i 1 el conductor d'un turisme.
I els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort violenta d'un home a qui van abandonar amb el ferit davant de l'Hospital de Blanes, a la Selva. L'home va morir poc després a causa d'una ferida a la zona del Clatell.
Els fets van passar la tarda de dissabte. En un primer moment es creia que es tractava d'un tret, però la primera anàlisi apunta a una ferida feta amb un objecte punxant. Segons l'agència EFE, el cotxe en què el transportaven i que després va fugir tenia matrícula estrangera. S'espera que avui es faci l'autòpsia, mentre s'estan analitzant encara les càmeres de videovigilància de l'hospital i també dels seus entorns. Una de les hipòtesis és que sigui un cas vinculat al tràfic de drogues.
I també ahir a la matinada hi va haver un aparatós accident, tot i que sense víctimes, a Llavorsí, al Pallars Sobirà.
Per causes que encara s'investiguen, sembla que el conductor del vehicle va perdre en el control. Primer va xocar contra un fanal, després contra una barana d'un pont i va caure d'altabaix. Per sort, el cotxe no va caure al riu Noguera Pallareses, sinó que va quedar bolcat lateralment a la llera. Els equips d'emergència van rebre l'avís de l'accident cap a la una de la matinada. Els bombers van poder rescatar miraculosament vius els tres ocupants del vehicle, un jove de 22 anys i dos homes de 43 i 47 anys. A tots tres els van traslladar amb ferides de diversa consideració a l'Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, tot i que no estem per la seva vida.
I els bombers de la Generalitat han hagut de fer dos rescats més aquest cap de setmana.
Sí, dissabte al vespre, a Riudarenes, a la Selva, van haver de treure un noi de 18 anys que havia caigut dins d'un pou en una zona boscosa. Finalment el van poder alliberar gràcies a un sistema de politges. I ahir diumenge van rescatar també un menor a Cabrera de Mar. El noi estava nedant a la platja i va anar nedant mar endins. Pel seu rescat es van haver de mobilitzar 6 dotacions dels bombers i un helicòpter que va traslladar els agents del grup d'actuacions especials subsaquàtiques fins al punt on era el noi. Els efectius el van equipar amb elements salvavides i el van remolcar fins a sorra.
I el Barça demana perdó a Bob Pop per un comentari lesbòfob, el director de comunicació del club.
L'equip del programa Bob in Translation, en què Bob Pop aprèn català, va proposar al Barça enregistrar una conversa després d'un partit amb Mapi León per parlar sobre la llengua catalana i sobre la seva defensa dels drets LGTBI. Segons el diari Ara, el director de comunicació del club va denegar la petició argumentant, entre d'altres, que l'equip femení no hauria de quedar estigmatitzat en un camp o sector concret. Posteriorment, el responsable de Compliance va demanar perdó a Bob Pop. L'humorista Ana Polo, que també presenta el programa, titlla el comentari de gest discriminatori i lamenta que el club tingui por d'associar les lesbianes amb el Barça femení.
Déu-n'hi-do, doncs, el que ha transcendit sobre la comunicació al Barça. I l'huracà Milton amenaça Florida als Estats Units quan el país encara s'està recuperant. Recordem aquell pas devastador de l'huracà Helen.
Fins ara, el Milton era una tempesta tropical situada al Golf de Mèxic, però ha anat guanyant força i des d'ahir diumenge ja és huracà de categoria 1. A més, s'espera que guanyi encara més força en les pròximes hores i dies i toqui terra a la costa oest de Florida dimecres, convertit en huracà de categoria 3. Aquest és un dels estats més castigats pel pas del Helen, que sobretot va causar estralls a Carolina del Nord. En aquest estat hi ha encara 1.500 soldats, més de 6.000 agents de la Guàrdia Nacional i 7.000 efectius federals que estan fent tasques de recuperació sobre el terreny. Tot i això, el Milton no arribarà a Carolina del Nord. La seva trajectòria prevista apunta que travessarà Florida i després anirà cap a l'oceà Atlàntic.
I el gran huracà Kirk arribarà a Europa com a tempesta tropical o borrasca molt profunda. Catalunya ens agafarà d'esquitllada.
Sí, si tot va com estava previst, el Kirk farà un gir cap a l'est i acabarà arribant a Europa, potser com a borrasca molt profunda o potser encara com a sistema tropical, segons ens indiquen els últims mapes. A Catalunya pot arribar una cua de front cap al nord-oest a mitjans de setmana. Depenent de com entri el vent, la temperatura podria repuntar.
I ara anem als titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
El que temo i que desejo és sempre que tem vejo i se me dera la morte.
Comencem amb la cantant portuguesa Lina, perquè precisament Portugal i la seva gastronomia són la convidada especial a la nova edició del Sant Sebastián Gastronòmica, un dels congressos internacionals més importants de gastronomia del País Basc. En la jornada inaugural d'avui també hi haurà cuiners estrella com els catalans del Disfrutar i del Celler de Can Roca.
I la segona.
Can't relax. I can't sleep Ho fem amb Psycho Killer de Talking Heads per parlar de la nova sèrie que es presenta avui al Festival de Sitges. Es diu El mal invisible, és un thriller sobre un assassí de gent sense sostre durant la pandèmia de la Covid i està protagonitzada per David Verdaguer i Ángela Cervantes. Aquest cap de setmana, per cert, el festival ha homenatjat el director Mike Flanagan amb el premi honorífic Màquina del Temps.
I anem cap a la tercera cançó del dia. Qui és?
Childish Gambino.
Està bé, això.
T'agrada o no?
Molt de música perruqueria, però sí.
Doncs no el podràs veure,
de dissabte al matí. Saps com vas el dissabte al matí tallar el cabell?
Mira, jo la posaria per altres coses, aquesta cançó.
Ah, mira, veus? Cadascú. Caram, Marta.
Tampoc el podrem escoltar, de fet, perquè cancela la seva gira mundial. Ho ha anunciat ell mateix a X en un missatge en què diu que l'han d'operar i que necessita temps per recuperar-se. Gambino va cancel·lar primer el tour a Europa, després alguns concerts als Estats Units i ara també doncs, cancela la seva gira.
Ara són les 6:25 i anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Perquè el Barça arriba a l'aturada de seleccions com el líder de la Lliga amb 3 punts sobre el Madrid.
Golejada convincent, 0-3 al camp de l'Alavés amb hat-trick de Lewandowski. Són declaracions a De Zon.
Hemos trabajado también muy, muy bueno y tenemos muy, buena, muy buenos grupos, sí. Y creo que con estos jugadores que tenemos podemos jugar mejor y la final... Todo de cosas que ha faltado, ahora mejoramos.
I nova lesió al Barça, Ferran Torres, que podria tenir un trencament muscular.
Mentrestant, el Girona torna a guanyar després de 4 partits sense fer-ho.
2-1 davant l'Atlètic Club, Gazzaniga va aturar fins a 3 penals, 2 de consecutius perquè l'àrbitre va fer repetir el llançament. Esprilla i Estuani de penal, al minut 99 van donar la victòria als gironins. Mitchell, entrenador del Girona.
Espero más de mi equipo. Hoy no estoy del todo feliz por el juego, porque hay muchas cosas que tengo en la cabeza ahora que creo que tengo que cambiar a nivel global.
També a primera, Sevilla 1-Betis 0, Real Societat 1, Atlètic de Madrid 1, a la Lliga Femenina de Futbol, victòries del Llevant Badalona contra el Depor 1-0 i de l'Espanyol a l'Eibar 2-1. Mala estrena del Lleida en el seu retorn a la CB, al Barris Nord, derrota a casa contra el Barça 74-78 i victòria del Girona davant el Manresa 84-80. A la Lliga Femenina, estrena de la Penya amb derrota a casa del campió, el València, mentre que el Barça guanya la 14a Supercopa d'hoquei patins de la seva història 1-0 davant el Reus i el Cerdanyola a la Lliga Catalana Femenina 4-3 davant el Palau.
Tot això avui que a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, tertúlia esportiva amb Ramon Besa, Carme Llobera, Joel Díaz i Laia Tudel i analitzarem aquesta novena jornada de la Lliga just abans de la nova aturada de seleccions. Però abans, sapiguem què no ha deixat dormir en Joel Díaz.
Avui el que no m'ha deixat dormir ha estat la preocupació pel fet que els escàndols de la monarquia espanyola segueixen tractant-se en la majoria de casos des de les pàgines i programes del cor i no des de les de política, que és on jo diria que s'haurien de tractar. Jo ja entenc que els embolics sexuals d'aquesta gent fan de mal veure als espais d'informació seriosa, però em fa l'efecte que tractant-los entre riures, des de l'òptica de la tafaneria i la frivolitat, d'alguna manera se li treu ferro al que és un problema 100% polític gravíssim en un estat com l'espanyol, que a més fa molts esforços per presentar-se al món com un avançat, democràtic i modern. Perquè mentre anem rient amb les marranades de l'emèrit i les aventures nocturnes del Froilán, aquesta família de paràsits, per la gràcia de Déu i de Franco, continuen sense patir per la seva partida als pressupostos generales de l'Estado. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana, 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 voy a hacer lo que me dé la gana.
aquesta hora, Canalies, quina alegria, bon dia.
Bon dia i alegria amb lo que me dé la gana de Dani Martín. L'exvocalista del Canto del Loco ha sorprès els seus seguidors anunciant nou disc titulat El último día de nuestras vidas i la data de publicació, que serà el 8 de novembre. Tot i que Martín ha avançat la cançó que precisament dona nom al nou àlbum, avui ens despertem amb un dels seus números 1 més potents per celebrar que, tal i com ha manifestat el cantant, continua tenint la necessitat de viure el present real i que els bolígrafs tornen a atrevir-se a parlar de sentiments. I és que Dani Martín fa temps que esquiva les pressions de la indústria musical i fa el que li dona la gana, i això, com podràs entendre, sempre és una alegria.
He sentit aquest cap de setmana, he tingut l'ocasió i el privilegi d'escoltar el nou disc de Pau Vallvé. Encara no ha sortit,
sortirà
la setmana que... M'ha encantat. Soc fan de Pau Vallvé,
però...
Una mica barreja.
Una mica barreja.
Una mica barreja, una mica barreja. Però bé, bé, bé. No em perdo l'optimisme del Pau Vallvé recent.
Ho celebrem.
Sí, sí. Quiero cogerte la cara y besarte, y besarte, y besarte. Pero qué mal, que no hice la comunión. Le faltan modales y educación. Míreme a la cara, que lo que soy, la vida me lo enseñó. Lo que me dé la gana. Voy a volver a coger tu carita y besarte, que tienes todo el arte. Ay. En punt 2:15. Repassem els titulars del dia amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Un any després dels atacs del 7 d'octubre a Israel, l'ofensiva militar s'ha multiplicat.
Manté el front de Gaza, on aquesta nit ha bombardejat un hospital. Continua l'ofensiva al Líban i prepara la represàlia contra l'Iran. El primer ministre Benjamin Netanyahu assegura que l'exèrcit israelià en sortirà ben victoriós.
Fa un any vam patir un cop terrible. Durant els últims 12 mesos hem anat canviant la realitat de cap a cap. El món sencer està sorprès dels cops que esteu infringint als nostres enemics. Us saludo i us dic que sou la generació de la victòria. Junts lluitarem i junts guanyarem amb l'ajuda de Déu.
A Barcelona hi ha 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, es va manifestar contra la guerra de Gaza i el Líban.
I 2 de cada 3 espanyols accepten condicions bancàries sense entendre-les.
Ho diu una enquesta de l'entitat financera Níquel i ho alerta el mateix Banc d'Espanya. Davant d'aquestes dades, cada vegada són més els que demanen educació financera a l'escola Jordi Martínez de l'Institut d'Estudis Financers a Catalunya Ràdio.
Tothom que passa per una escola catalana, doncs que quan acabés l'últim curs d'ensenyament secundari obligatori, tingui clars alguns conceptes que haurà d'aplicar el rest de la seva vida, no?
I se suspèn la reunió entre el govern espanyol i el Partit Popular per abordar la crisi migratòria a les Canàries.
Això després que els populars anunciessin aquest cap de setmana que trencaven les negociacions. Isabel Díaz Ayuso i el ministre de Política Territorial, Víctor Torres, s'han intercanviat retrets.
Lo único que hace el gobierno es intentar salvar la cara abandonando a los inmigrantes a su suerte por toda España, y eso claro que genera problemas de convivencia, que en realidad hay veces que tengo la duda si es lo que quiere.
Tienen postura xenófoba. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid une inmigración como si fuese un igual a delincuencia, se equivoca.
I encara alguns apunts més, l'Audiència de Madrid reprèn el debat contra Begoña Gómez.
El tribunal ha decidit si manté, acota o tanca la investigació oberta per corrupció i tràfic d'influències contra la parella del president del govern espanyol.
Tot això el dia en què, a partir de les 9 del matí, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem a Jordi Turull, secretari general de Junts.
Just la setmana que engega el debat de política general al Parlament, que posarà a prova la solidesa del bloc d'investidura i al mateix temps fins on arriba la divisió de l'independentisme.
I l'endemà que els castellers de Vilafranca guanyessin el 29è concurs de castells de Tarragona.
Els verds revaliden el títol després de descarregar el 3 de 10 i carregar el 9 de 9 i el 4 de 10. El podi el completa la Colla Vella de Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Àngel Grau, cap de Colla dels Verds.
Som una colla que ens agrada competir i ens agrada lluitar fins al final. Sobretot molt, molt content pels nostres castellers i castelleres que porten molts dies treballant i que sembla que no es vegin.
I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Rècord de pacients adults en centres de salut mental atesos per trastorns vinculats amb el cànnabis.
Segons Salut, el 2023 es van atendre gairebé 4.800 persones, un 25% més que abans de la pandèmia. Mireia Arbós és cofundadora de RDR Lab.
Hi ha persones que poden tenir tendència a tenir ansietat, tendència a tenir depressió, tendència a tenir psicosis. El cànnabis pot actuar com a detonant d'aquests trastorns.
Avui a partir d'1:15 escoltarem persones que han estat afectades directament per, per el cànnabis, que ha afectat a la seva salut mental. Escoltarem testimonis i també parlarem amb Jordi Royo, que és psicòleg, director de la clínica Amalgama 7, una entitat que fa gairebé 30 anys que treballa amb joves amb trastorns de conducta o patologia dual. I pel que fa a les portades, Albert Montilla, bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
De què parlen avui els diaris?
Doncs tots els diaris catalans obren amb una imatge, la imatge del 29è concurs de Castells de Tarragona. Destacarem el diari de Tarragona, que avui fa edició especial, amb portada dividida en dues imatges, la de la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona, i amb dos titulars que diuen vella i vella i vella, 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 i jove i jove i jove, jove, jove.
No entenc el titular, però les imatges són espectaculars, realment, eh?
Sí, ho són.
I què hi trobarem, més enllà dels castells?
La Vanguardia titula que la societat israeliana afronta dividida l'aniversari de la matança del 7 d'octubre. El País publica un baròmetre que mostra com el PP amplia fins a 5 punts l'avantatge sobre el PSOE i que el partit del vice continua creixent, malgrat tots els escàndols. El Mundo avui obre amb una entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, alerta al PP que no té el suport garantit a les comunitats autònomes. El periòdico explica també que els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona hauran de pagar un 25% més per cremar els residus que no reciclen.
I et fixem avui també en el que publica el diari Ara, publica una recerca.
Així és, titula que un programa d'ajudes estatal ha deixat a l'estacada uns 300 investigadors a Catalunya. Van ser captats a l'estranger, alguns d'ells amb currículums impressionants, com per exemple una experta en clínica forense que treballava a l'FBI. En arribar aquí, les universitats han dit que no hi ha diners a la Guardiola i l'administració se'n desentén.
Doncs seguim.
Seguim, sí.
Sí, bueno, seguim. Sí. I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui a la tarda esperem un canvi de temps. La pluja arribarà primer al Pirineu i aquí podrien ser abundants. Al vespre també plourà a les comarques de Lleida i de Tarragona i a la nit ho faran qualsevol punt.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa d'en Jaume. El 2017 va tenir un accident al parc d'atraccions Naturland, a Andorra, i es va trencar la tíbia i el peroné. Ara un jutge ha eximit el parc de qualsevol responsabilitat, mentre que ell ha hagut de pagar 8.000 euros per advocats i despeses legals. Assegura que se sent desprotegit.
La meva frustració és que em sento castigat. Vaig tenir un accident, vaig tenir dues operacions, la baixa, tot el que comporta psicològicament.
El parc defensa que les mesures de seguretat de les seves instal·lacions són òptimes. Asseguren que des que va començar l'any només 4 visitants, menys del 0,1% del total, han requerit assistència per algun incident.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Moment de repassar com tenim els mercats i comencem per la borsa espanyola, que obrirà avui els 11.600 punts després de tancar divendres pujant un 0,35%. Els valors que més pugen, els bancs, el Sabadell i CaixaBank, que ho han fet més d'un 2,5%. Els inversors continuen inquiets per si puja la tensió al Pròxim Orient i també pendents del preu del petroli, que ha notat la pujada setmanal més gran dels últims dos anys. Si ampliem el focus, veiem com als Estats Units el Nasdaq ha tancat també en verd i ha pujat més d'un punt i, finalment, a aquesta hora, la borsa de Hong Kong també puja. Ja ho fa més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. Amb el dia sensible de MediaMarkt. Només avui et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. MediaMarkt, 25 anys sempre llestos.
Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
Carglass canvia. Carglass repara.
Arriba el sorteig més guai, bacán, copado, grosso, rebueno, chulo, fetent, chido, padre, fino, chévere.
Pues que és un supersorteig, eh? És increïble. És això i molt més, és que, clar...
Aquest 12 d'octubre arriba el sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim i milions de maneres de celebrar-ho.
Loteria et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carol.
Si està bé a la tarda.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 38, repassem ara la resta de l'actualitat amb Sílvia Solanes i l'equip del matí de Catalunya Ràdio.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Avui s'obre la finestra de 21 dies de termini perquè l'Agència Espacial Europea enlairi la missió HERA. El seu objectiu és recopilar informació per crear un mecanisme de defensa davant d'asteroides que amenacin potencialment la Terra.
La nau transporta dos microsatèl·lits d'investigació que captaran imatges que permetran fer el primer estudi per radar de l'interior d'un asteroide. Per fer tota aquesta recerca, la missió incorpora tecnologia d'última generació i serà pionera en molts aspectes, com explica Ignacio Tanco, director de vol de l'Agència Espacial Europea.
Desde el punto de vista de ingeniería, una de las cosas que vamos a probar por primera vez con ERA es el hecho de que hacemos navegación óptica autónoma en torno a un asteroide. Esto es muy avanzado y hasta ahora ninguna misión de la Agencia Espacial Europea ha realizado esto. Así que en muchos sentidos ERA es una misión que está avanzando mucho la tecnología.
ERA és un projecte complementari de la missió d'art de la NASA que va aconseguir fa dos anys fer un impacte controlat contra l'asteroide Dimorphos i desviar per primera vegada la trajectòria d'un asteroide.
El CosmoCaixa va celebrar ahir els seus 20 anys amb una jornada de portes obertes. En dues dècades el museu ha rebut més de 16 milions de visitants. Això és un 70% dels quals han estat nens i nenes.
Al llarg de tot aquest temps s'hi han fet 52 exposicions i més de 4.000 activitats per fomentar l'interès per la ciència, com explica el seu director, Valentí Ferràs.
I nosaltres tenim tres objectius més, no? Que és fomentar vocacions científiques entre, sobretot entre els més petits, divulgar ciència per tot tipus de públic i posar en valor els avenços que la ciència produeix en benefici de la societat, no? Evidentment, tot forma part d'aquest perdre-li la por, i per perdre-li la por el que s'ha de fer és explicar-ho.
Al llarg d'aquests 20 anys, el CosmoCaixa ha rebut diverses distincions. El 2006 va ser guardonat amb el Premi al Millor Museu d'Europa i, més recentment, el 2023, la Generalitat li va concedir el Premi Nacional de Comunicació Científica.
5 minuts i seran 3 quarts de 7 del matí. Silicon Valley està frenant l'arribada de nous sistemes d'intel·ligència artificial a Europa com a mesura de pressió perquè la Unió Europea relaxi la normativa sobre aquesta tecnologia.
Durant els últims dies hem sabut que 3 nous sistemes d'intel·ligència artificial no estaran disponibles a Europa. El model Llama 3.2 de Meta, propietària d'Instagram i WhatsApp, la versió de veu de ChatGPT i Apple Intelligence. Les tres companyies aleguen que el motiu pel qual no estan desplegant aquestes eines de la Unió Europea són les regulacions que perjudiquen, diuen, el seu negoci.
Justament a 3:15, el gestor cultural i expert en tecnologia, Jordi Celles, ens explicarà per què són importants aquestes noves eines i com es justifiquen grans empreses com Meta o Apple. Més coses, la Fira Aeronàutica Lleida Air Challenge tanca la seva desena edició amb 9.000 visitants. Això és un 40% més que l'edició anterior.
L'aeroport de Lleida-Alguaire ha estat l'escenari d'aquesta mostra, que ha comptat amb un centenar d'expositors, una desena de representants de marques d'aeronaus i també l'exhibició de fins a 120 aparells. El director de la Fira Lleida Air Challenge, Antonio Gil, ha destacat les claus de l'èxit d'aquesta edició.
Contactos comerciales han sido muy, muy, muy útil. En total, más de 400 buenos contactos comerciales. ¿Eh? Y después hemos conseguido también atraer al público familiar.
Aquest any també hi han participat empreses dedicades al manteniment i la reparació d'aeronaus, proveïdors de drons per usos com l'agricultura o l'extinció d'incendis i també diversos aeroclubs.
I encara a Lleida Ciutat, la Vall d'Aran i la Cerdanya són els territoris de Ponent i el Pirineu on més habitatges d'obra nova s'han construït els últims anys.
Tot plegat en un context en què els sistemes de formigó prefabricat, fusta o acer són les preferències actuals del mercat de la industrialització, un tipus d'edificació que tendeix a suplir la falta d'artesans de la construcció.
3 minuts i 3 quarts de 7 en plana cultural. Avui hem de parlar de Sitges. Perquè Mike Flanagan ha rebut una llarga ovació quan ha rebut el Premi Honorífic Màquina del Temps. Flanagan està considerat com un dels grans creadors actuals del gènere de terror, Marta Viana.
És el director de pel·lícules com Absentia, La Maldición de Hill House o Oculus. A més de recollir el guardó, Flanagan també ha participat en la projecció amb col·loqui posterior de la seva nova pel·lícula Hush i ha descrit així el futur del gènere.
I think the genre is becoming more and more personal.
Crec que el gènere està esdevenint cada cop més personal. El terror és un gènere que sempre connectarà amb la gent perquè necessitem un lloc segur des d'on explorar tot allò que ens fa por i el nostre costat més fosc.
You know, and to explore our darker side.
Avui al festival es presenta la sèrie El mal invisible, un thriller sobre un assassí de gent sense sostre durant la pandèmia de la Covid. Està protagonitzada per David Verdaguer i Àngela Cervantes i amb participació del 3CAT.
Parlem ara de gastronomia. Perquè avui comença el Congrés Internacional Sant Sebastián Gastronòmica. Els cuiners de restaurants catalans triestrellats, com el Disfrutar Barceloní o el Celler de Can Roca de Girona, participen en la jornada inaugural.
La gastronomia portuguesa és la convidada d'un certamen que retrà homenatge al veterà chef Bas Pedro Subijana.
Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
El Congrés es fa al Cursal, però porta també les seves activitats cap als bars, restaurants i societats gastronòmiques de la ciutat. Portugal n'és el país convidat en reconeixement a la seva cuina d'alt nivell. El sopar de gala d'aquest vespre, de fet, serà una degustació de la gastronomia portuguesa. A la llista de ponents tenim xefs bascos, com Eneko Hacha o Lena Arzak, catalans com Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes, que revelaran les tècniques que han incorporat aquest 2024 al Disfrutar, o Joan Roca, que explicarà com destila els plats l'essència de Girona. Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I ara anem fins al Teatre Texas.
¿A dónde ha ido Alén? ¿Ha desaparecido?
Perquè l'Espai Texas de Barcelona acaba d'estrenar un nou musical de creació, Neon Hunt, de John Vázquez.
Una comèdia amb tocs de suspens que explora el procés de creació artística.
Més detalls, Ignasi Abad.
En plena arrencada de la temporada teatral barcelonina, amb grans produccions musicals com Maricel, Anima, Gospel o Priscila, l'Espai Texas estrena un espectacle original sobre la complexitat d'escriure un musical entre dues persones.
És un espectacle que pretén explorar com s'escriu un musical. I quina és la relació entre un compositor i un lletrista, com hi ha certes dinàmiques que són molt especials, particulars d'aquesta escriptura, d'aquest gènere en concret, no? Perquè és molt col·laboratiu.
Neon Hunt està ambientat a Nova York i s'inspira en un viatge que el mateix autor, Joan Vázquez, va fer per representar el seu premiat espectacle Paquito Forever. La nit novaiorquesa juga un paper clau en aquest musical que bascula entre la realitat i la ficció. Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I quan són 6:45, 12 punts més.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca.
El cantant Lluís Llach parla sobre la mort i l'homosexualitat en una entrevista íntima i reflexiva a Col·lapse de TV3.
Llach assegura que té la mort totalment acceptada i ho argumentava així.
Me varen condemnar a mort a viure un any i mig quan tenia, no, 91-92. I quan et diuen que d'aquí un any i mig t'has de morir perquè les estadístiques d'un càncer melanoma maligne molt avançat te condemnen, has de prendre la determinació de què vols fer. Si posar-te a plorar o posar-te a somriure i apreciar cada ocell que passi, cada estel que caigui, etc. I ho vaig tirar per aquesta segona.
Llach també ha explicat que quan va començar a assumir la seva homosexualitat va quedar-se, diu, molt més tranquil.
I acabem amb el festival Petits Camaleons.
Dolça besada de gust que s'atava.
Perquè ha tancat l'edició més multitudinària. Tots els concerts han penjat el cartell d'entrades exaurides.
La iniciativa musical que es fa a Sant Cugat del Vallès es destina al públic més jove i aquest diumenge ha tancat una 13a edició que l'organització ha qualificat d'històrica. Albert Puig és el director del festival.
Ha sigut l'edició amb més públic perquè hem exaurit totes les entrades de tots els concerts, de tots els escenaris i ho vam fer amb un temps rècord. 4 mesos amb la qual cosa, perquè he passat prop d'unes 10.000 persones. Per mi, després d'aquests 13 anys, la millor edició de totes.
Petits Camaleons adapta la programació perquè en puguin gaudir un públic infantil oferint concerts de mitja hora, espais reservats pels més petits i un volum de la música més baix. De fet, un dels objectius del festival és crear cada vegada més nous públics. Les actuacions d'Antònia Font i Figablaues han estat els plats forts per tancar un festival per on també han passat, entre d'altres, Ginestà, Blaumut, Els Tiets, Miqui Núñez o Buós.
I ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Aquest Barça va per feina, explica l'Esportiu, amb la llei del nou, la llei de Lewandowski, un vendaval pel diari Esport capaç de liquidar un partit en mitja hora, Super Levy, diu el Mundo Deportivo. És un líder ferm, el ritme que marca Lewandowski i Rafinha, assegura l'Ara. L'avantguarda defineix l'estat actual del Barça com una piconadora, amb un lideratge reforçat gràcies a Lewandowski, que viu en un paradís. El Barça presumeix d'un infal·lible Lewandowski pel país. Pel Marca és el millor davanter d'Europa amb els números a la mà, ho diu el Marca. Un Marca que assegura també que el Madrid fitxarà per suplir la baixa de Carvajal. Sergi Pàmies es refereix al seu article a l'avantguarda de satisfacció germànica i explica com el nostre company, el Jordi Costa, a la TDT, parla d'aquest Barça com el Bayern de les Corts. Pàmies proposa el Borussia de Montjuïc. I el periódico diu que aquest canvi radical respecte al partit d'Osasuna s'explica perquè el Barça va jugar amb un equip titular.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
La jornada preaturada ha estat rodona pels catalans de primera. 3 de 3. L'Espanyol i el Girona van trencar ratxes molt negatives amb sengles victòries agòniques i viuran els pròxims 15 dies lluny de la zona delicada. Pel que fa al Barça, tot el contrari. La visita a Vitoria va durar exactament 32 minuts, el temps que va necessitar Lewandowski per anotar un hat-trick. Els blaugranes encaren l'aturada com a líders indiscutibles, amb 3 punts d'avantatge sobre el Madrid i una mitjana de més de 3 gols anotats per partit. Vaja, una autèntica bogeria. A aquesta altura de la temporada, els únics dubtes dels de Flick són qui serà el porter titular quan es reprengui la competició i quan i com aniran tornant els lesionats. Ahir en va caure un altre, Ferran Torres. És bona notícia l'exhibició de contundència d'ahir a Vitoria perquè, tornant de les seleccions, els culers es posaran a prova contra Sevilla, Bayern i Madrid en només 6 dies.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I quan falten 10 minuts mal comptats per les 7, bon dia, Eloi Cordomí, quin temps farà?
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs avui es farem un canvi de temps. És un canvi que arribarà sobretot de cara a la tarda. De moment al matí serà amb sol i núvols i unes temperatures molt suaus. Aquesta hora, per exemple, hi ha 13 graus a Barruera i és una de les més baixes. 14 a Olot, a Granollers 18, a Tàrrega 19, a Tarragona 21. Les màximes avui arribaran a 25-28 graus en general. La tarda, pluja primer pel Pirineu. Podrien caure aquí més de 50 litres per metre quadrat. De cara al vespre també les precipitacions arriben per les comarques de Lleida, de Tarragona i durant la nit sembla que les pluges podrien escampar-se en qualsevol comarca. Demà dimarts, en general, moltes més estones de sol i unes temperatures més baixes a l'interior.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A les 9 entrevistarem Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, un dia abans del debat de política general i en plena preparació del Congrés del Partit.
Rècord de persones ateses als centres de salut mental per problemes derivats del consum de cànnabis. A un quart d'11 en parlarem amb experts i escoltarem un testimoni.
Jordi Selles ens explicarà com Silicon Valley està vetant la Unió Europea com a mesura de pressió perquè rebaixi la regulació de la intel·ligència artificial.
A les 11, tertúlia esportiva. Ramon Besa, Carme Lloberes, Joel Díaz i Laia Tudel analitzaran la novena jornada de Lliga just abans d'una nova aturada de seleccions.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quan vaig adonar-me'n de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que escolta.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
Nena, tasta aquest formatge.
Benvinguts
a la Fira Medieval d'Hostalric.
En quin
moment es va fer el crossover de flauta peruana i medieval?
No sé què va passar a Catalunya, hi va haver un moment que no es va contextualitzar bé la fira.
Mira que hi ha experts medievalistes a Catalunya.
Home, una trucada a l'Enric Calpena, no costava res, abans de muntar la fira.
No costa res. L'Enric Calpena...
Enric, què et sembla si posem unes flautes peruanes aquí? Home, no...
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 6:52. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Primer aniversari dels atacs de Hamas del 7 d'octubre.
Avui Israel commemora el dia amb un record i un homenatge a les més de 1.200 víctimes de la matança de Hamas. Ho fa amb una ofensiva militar en tres fronts, a Gaza i al Líban, amb més bombardejos a les últimes hores i amb la potencial represàlia contra l'Iran pel llançament de míssils de la setmana passada.
No hi haurà reunió
entre el govern espanyol i el PP per abordar la crisi migratòria a les Canàries després que els populars anunciessin aquest cap de setmana que trencaven les negociacions. L'executiu els insta a tornar a seure i insisteix que el PP s'agafa a falsedats i excuses per no tancar un acord que resolgui l'impacte de la crisi migratòria.
I el que sí que hi haurà avui és debat sobre la querella presentada contra Begoña Gómez.
L'Audiència de Madrid ha de decidir si manté a cota o tanca la investigació oberta per corrupció i tràfic d'influències contra la parella del president del govern espanyol. La decisió es va ajornar avui fa just una setmana perquè el tribunal no tenia tota la informació de la causa.
També us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya registra el rècord de pacients adults atesos per trastorns vinculats amb el consum de cannabis.
Segons dades del Departament de Salut que avança el matí de Catalunya Ràdio, l'any passat se'n van detectar 4.800, és un 25% més que abans de la pandèmia.
I dos de cada tres espanyols accepten condicions bancàries sense entendre-les.
Això, segons l'enquesta d'una entitat financera, coincidint amb el dia de l'educació financera. De fet, el Banc d'Espanya alerta que 4 de cada 5 ciutadans no saben respondre bé 3 preguntes bàsiques d'economia.
I els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells per 13a vegada, amb el 3 de 10 descarregat i el 4 de 9 amb agulla, el 4 de 10 i el 9 de 9 carregats.
Vinga, Bars, que podeu, atenció, fer el tercer. Atenció, els castellers de Vilafranca! Carregats!
La colla vella de Xiquets de Valls amb el 4 de 9 net descarregat i la colla jove Xiquets de Tarragona amb el 3 de 10 completen el podi després de 5 rondes i gairebé 7 hores de concurs.
I després que Donald Trump hagi repetit el míting on va sobreviure a l'intent d'assassinat, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. La campanya electoral dels Estats Units s'ha vist sacsejada per l'aparició d'Elon Musk al míting en què Donald Trump ha tornat a Butler, l'indret on va patir un intent d'atemptat. Mentre els demòcrates fardaven de l'endorsement d'una patum del somni americà com és Bruce Springsteen, el candidat republicà s'assegurava la pleitesia del primer tecnòcrata del planeta. L'elecció no és casual. Ens agradi o no, Musk representa el món del futur, un univers on les polítiques es dictaran des de la mà negra de l'algoritme i on quatre multimilionaris jugaran amb la voluntat dels ciutadans mentre apel·len a la llibertat d'expressió. A Musk i Trump ja els va bé que mig món s'encardi d'ells, mentre siguin ells qui s'assegurin la propietat dels mitjans de comunicació de masses. A Europa ens pot caure millor que Kamala Harris, però la Terra gira el ritme dels genis friquis mig autoritaris com Elon Musk.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La literatura és aquest branquilló i la immortalitat una d'aquestes guspires, príncep. Res desapareix enlloc, però res perdura, tampoc. De El primer emperador i la reina lluna, de Jordi Cussà.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. De dilluns a divendres a les dues,
bon dia, són les dues.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Segons Macron, la guerra a Ucraïna és el principal perill.
Que els primers de temporada hauran d'estar justificats.
La disparitat d'impostos, diuen...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
No vol dir que compartiré intimitats innecessàriament, però jo per la nit tinc gasos.
És la vida.
Catalunya Migdia.
Un pet es propulsa 3 metres per segon.
Ah, carai.
Això vol dir que en un minut arribaríem d'aquí a Francesc Macià? Imagina't.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
I quin tema pendent vam tancar divendres aquí al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Divendres ens van venir a veure el president Laporta i el porter polonès que acaba de fitxar, Szczęsny, que més enllà del futbol en sabem dues coses, que fuma i que toca el piano.
Que poda terminar el cigarro aquí dintre.
No, no, aquí no.
No, no, no es pot fumar.
Aquí, de aquí no a l'estudi de Catalunya Ràdio no,
no, no,
no,
no passa res, Szczęsny. Tu fuma el que has
de fumar. Pare de fumar.
Sí, passa. Szczęsny,
soy
sí.
jo.
Aquí. Que no fumes más, hòstia.
Detrás del humo, soy jo.
Ah, no pillo, no pillo, no pillo. Sí, dime, dime,
si
dime, dime.
Si poguessis fer una demostració de com toques el piano...
Això.
Però puedo fumar para tocar mejor el piano.
Sí. Bueno, 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 si, si fumant vale. toques millor el piano...
Bueno, va.
Doncs va, amb tots vostès, el nou porter del Barça, Szczęsny...
Al piano.
Al piano. Vinga.
Hòstia.
No, no, treu-te els guants.
Oh, perdó, perdó.
Porta els guants.
Perdó, perdó.
Els guants en porter. Cap a 7:45, els protagonistes del dia.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem ara un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Grau.
Aquest cap de setmana ha tingut lloc el primer dia d'esplai o de cau per molts nens i nenes catalans i les seves famílies. Nerviosos però motivats, milers de monitors i caps han dedicat un cop més el seu temps lliure a preparar la benvinguda a un nou curs ple de jocs, natura, esperit crític, aprenentatges i anècdotes que formaran part del creixement personal i la memòria col·lectiva de tots aquests infants. Cal treballar perquè aquestes entitats siguin encara més inclusives del que són, perquè és un privilegi de país que on no hi arribi ni la família ni l'escola i pugui arribar l'educació en el lleure. Bon dia i molt bon inici de curs.
Doncs ens hi sumem. I el segon motiu, l'Eloi Vila.
Dilluns, el dia de pujar al cotxe, les colles castelleres que aquest cap de setmana han participat al concurs de Tarragona per felicitar-les a totes els Verds per la victòria, a la Jove de Tarragona per una actuació memorable, a la Vella per l'ímpetu i a la Noa i a la Mia, la cotxadora que es va fer mal per Sant Fèlix, per emocionar-nos amb un petó que explica la grandiositat dels castells. I per cert, recomano a tothom recuperar la jornada d'ahir a través de les imatges dels fotoperiodistes que la van seguir i amb aquesta cançó de fons, perquè hi ha dies que només pot sonar AC/DC.
Doncs amb AC/DC arribem al punt de les 7 del matí. Bon dia, Catalunya!